Molt bon dia. Avui a l'Ofici de Viure, els enllaços energètics del sexe.
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Poques persones són conscients de tota l'energia que es mou quan tenim trobades íntimes amb algú. Les energies i les ànimes s'entrellacen i com més profunda sigui la connexió, més s'uneixen i es comparteix i s'intercanvia energia. Els llaços energètics són uns fils invisibles que es creen quan entre les persones hi ha un vincle íntim especial. I a través d'aquests llaços es rep informació i energia de l'altra persona. I com més temps coneixem una persona i més íntima és la relació amb ella, més fort és el llaç que ens hi uneix. De fet, un dels llaços que més s'enforteixen amb una persona és el que apareix quan hi tenim relacions sexuals. Quan dues persones tenen relacions sexuals, no només s'uneixen els cossos físics, sinó també els energètics, i es creen llaços, en siguem conscients o no. Diu la psicòloga Mireia Darder, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, al seu llibre Nacides per el Placer, que cal crear un espai d'entrega i confiança en l'altre, en el qual les ànimes, diu la Mireia, es toquen i entren en un profund contacte. Però la nostra societat està molt allunyada del culte a la intimitat i a l'espiritualitat i dels rituals que en faciliten la connexió. Diu Mireia Darder, hem d'honrar la sexualitat com una cosa sagrada. La sexualitat ens pot oferir el regal de vincular-nos amb l'espiritualitat. Segons el taoisme, la nostra energia sexual és la base mateixa del nostre ésser i és essencial per sentir-nos plenament vius i es pot convertir en una energia curativa per tot el cos. Diu Mantak Chia, creador del sistema Tao de curació universal, que la trobada sexual taoista afavoreix la barreja subtil de les energies sexuals per renovar la força física i espiritual dels amants. Diu el mestre espiritual Osho, amb els ulls oberts, el sexe es pot portar pel camí de la unitat. Avui a l'Ofici de Viure, els enllaços energètics del sexe.
Paul Mazon. S'ha d'utilitzar l'expressió sexual amorosa per sanar-se i regenerar-se.
Hola, soc Maite Domènech, terapeuta i formadora tàntrica. Enllaços energètics n'hi ha sempre, però hauríem de diferenciar bé les relacions inconscients i les relacions conscients. En les relacions sexuals inconscients es mou energia, però és una energia bàsicament física. No, hi ha no sol haver-hi, hi ha un intercanvi espiritual. L'energia que s'intercanvi és una energia, diguem, més ruda, més gruixuda, més bàsica, i sol ser una relació entre genitals. No hi sol haver una entrega d'ànima. En les relacions conscients, que són molt més riques, més nodridores, són unes relacions molt més gustoses i plaents, en aquí sí que hi ha un intercanvi. Però perquè hi hagi l'intercanvi, també hem de començar la relació sexual doncs, des d'un cos relaxat, des d'un cos voluble, amorós, present. Estic aquí i ara. Estic disfrutant de la meva parella, estic disfrutant del moment. Quan el cos està present, quan el cos està aquí ara, està sentint, tota l'energia està dins del cos. No estem dispersos pensant en el cap o què passarà, esperant una expectativa. Estàs aquí ara, i com que estàs aquí ara, hi ha molt més plaer, perquè on hi ha l'energia, hi ha el plaer. Sempre és així. L'energia sexual que se genera en els genitals s'expandeix, es degenitalitza, diguéssim. Això fa que tinguem molta més energia en el cos que puguem compartir amb l'altre. Quan passa això, quan estem tubets, quan estem aquí ara, l'home penetra en la dona energèticament i la dona també pot penetrar a l'home, penetra a través del cor. La dona, el seu pol positiu, el seu, diguem-ho, penis energètic que està en el cor. Això fa que ella pot penetrar l'home, l'home pot penetrar la dona. I aquí es crea aquesta fusió. I és el que es crea la unió real de la parella. Thank you.
avui a l'Ofici de Viure els enllaços energètics del sexe. En parlem amb Marta Puig, senadora, instructora prànica, directora de Mundo Pránico. Benvinguda, Marta.
Gràcies
per tornar a l'Ofici de Viure. Mireia Darder, doctora en psicologia, cofundadora de l'Institut Gestalt de Barcelona, autora del llibre Nacidas para el placer. Què tal, Mireia? Ben retrobada.
Gràcies.
Bé, hem titulat el programa Els enllaços energètics del sexe, perquè ara se'n parla molt de sexe i se'n veu molt, etc. No? O sigui, ha deixat de ser un tabú.
Comences.
Però no anem allò subtil relacionat amb el sexe, no? I l'energia és subtil. Però, clar, abans de res hauríem d'entendre'ns de què estem parlant quan parlem d'energia, Marta?
Bé, quan estem parlant de que nosaltres no som només un cos físic i no només ens relacionem pels genitals, sinó que ens relacionem a través de l'ànima, a través de tota la nostra estructura energètica, quan nosaltres ens estem relacionant de forma íntima amb una altra persona del mateix sexe o de sexe oposat, el que estem fent és una relació d'aures i chakres, unificant els nostres cossos energètics en un únic cos. I això, per tant, és, energèticament parlant, és una transferència d'energies totalment. Per tant, quan estem fent una relació íntima, estem practicant el sexe amb una altra persona, el que estem és practicant-lo no només des de lo físic, sinó des de lo energètic, també. I moltes vegades comença des de lo energètic, ja que l'atracció entre dues persones és aquesta atracció química o electromagnètica, no? Aquest magnetisme que sentim ens atreu una persona cap a l'altra a través de lo energètic i comença allà el que seria després, el que acabaria sent una penetració, un acte sexual en ple bullici, no? Per tant, estem parlant de que nosaltres, com a éssers complets, no només som aquest cos físic, sinó que tenim el nostre cos energètic, compost del cos etèric, el cos astral, que és l'emocional, el mental, l'espiritual, i quan ens relacionem, ens estem relacionant a tots nivells.
Mireia Darder, vol afegir alguna cosa?
No, això, que realment nosaltres no creiem que la nostra cultura no dona massa crèdit que, a més de tenir un cos físic, també tenim cossos energètics, no? I que cada vegada és més clar que sí. Que nosaltres, com a part de l'univers, no? Qualsevol partícula té una part de partícula i una part d'ona, no? Qualsevol organisme, no? I nosaltres també tenim aquesta part. Tenim una part física i també tenim una part energètica, que no és tan medible com la física i per això la nostra cultura no la té en compte. Ja? Però que això, sí, és important i tenir-ho en compte, també.
Mireia, i portem a sobre la informació energètica d'aquelles persones amb les quals hem fet l'amor?
Sí, d'alguna manera sí. No només d'elles, jo crec, eh?
També amb els que s'han relacionat aquestes persones. De fet, la transferència és multidireccional i multifacètica.
I jo diria també...
Quina gentada, llavors.
Imagina't, en aquesta societat.
Jo, com que no tinc moltes relacions, cada vegada que em relaciono amb algú, contribueixo que tothom es relacioni.
Però això té un punt de graciós i un punt de cuidado el que estem fent, eh? Cuidado, que, sense anar al puritanisme, però tampoc anar al poder, a l'altre extrem, no? Buscar un punt mig. Jo, des de la perspectiva de la sanació, quan em trobo algú que és molt, diguéssim, molt fàcil o que va amb molta gent o que ha tingut moltes experiències així extrarrelacionals, són persones que acostumen a tenir els chakres molt, molt carregadets amb molta cosa que els fa actuar i sentir coses que igual no els hi pertanyen. Aleshores, cuidado, hem de vigilar això.
Jo el que diria és que portem els de les relacions sexuals, però jo crec que també portem energies dels nostres avantpassats.
Ah, i aquesta és una altra.
Ja? O sigui, en les constel·lacions familiars es veu molt clarament com tenim emocions que corresponen als nostres pares, als nostres avis, o sigui que el món energètic...
És molt ampli.
És molt ampli, realment, no? També.
I molt interessant.
Sí, entre una cosa i una altra, portem una motxilla, no?
Portem un tren darrere, un tren, i és el que ella comenta, la Mireia, el tema de les constel·lacions ens estan desvetllant moltes coses, ens estan obrint els ulls, i des de la perspectiva de la sanació prànica és impressionant. Quan fas una sanació, realment, quan aprens a sentir la textura de lo que n'hi ha allà, és molt dur. Fixa't que inclús nosaltres, quan treballem a l'hora de potenciar la zona genital sexual, utilitzem colors molt segurs per no despertar memòries a nivell d'enfermetats de transmissió sexual, inclús que la persona només hagi estat amb una parella tota la vida. Perquè aquestes venen heredades, també. Sí, i heredades no només dels pares, els avis i els besavis, moltes generacions enrere.
Avui, poden ser moltes generacions enrere.
A l'Ofici de Viure, amb Marta Puig i Mireia Darder, estem parlant dels enllaços energètics del sexe.
Osho. El sexe és una cerca profunda per desvetllar no només els cossos, sinó tot el que està ocult.
Diu la Belinda al mur del Facebook de l'Ofici de Viure que viure el sexe així, tenint en compte aquest intercanvi energètic, és realment meravellós. Diu, a veure si la gent s'assabenta que hi ha vida sexual més enllà de les 50 ombres de Grey.
Sí, però les 50 ombres de Grey reprodueix totalment la ideologia patriarcal, no? D'una dona que sotmet a un home, no? Serà molt igual, no sé si pornogràfica o alguna cosa així, però no canvia res de la cultura en la que vivim, no? No potencia la capacitat de sexual de la dona, sinó que reprodueix exactament el model patriarcal, no?
A Mireia li queda molta feina per fer, eh?
Sí. Jo no dubto per això, de que en algunes dones els hagi despertat coses, i des d'aquí pot ser bo, des del punt de vista de que els ha despertat coses sexuals que no havien viscut. Però el model continua sent el mateix model de la nostra cultura.
La Francesca ens envia un e-mail a viure@catradio.cat i diu, és una mica llarg, però crec que val la pena que sigui llegit tot. Vaig tenir una relació sexual amb un home que practicava sexe tàntric. Jo només n'havia sentit a parlar. No hi havia ni tan sols llegit un llibre del tema. Ell se n'anava l'endemà a l'Índia. Varen passar la nit junts i quan em vaig despertar va començar el dolor en la zona diafragmàtica que no em permetia estar més de 5 minuts dreta. Soc autònoma i aquest dolor em va invalidar totalment durant 15 dies. Només podia aixecar-me del llit just per anar al bany. Vaig adonar-me, diu la Francesca, que estava sense gens d'energia en el meu cos. Vaig fer tot tipus de tractaments homeopàtics, ortomoleculars i alopàtics amb l'esperança de recuperar-me sense èxit. Desesperada vaig trucar a una amiga psicòloga i ella va reaccionar contundentment i em va convèncer que l'única solució era que truqués a aquest home i el convencés d'avançar la tornada de l'Índia. Així ho vaig fer i ell va tornar. Va venir a casa meva, diu la Francesca, seguint les meves indicacions, doncs no podia sortir del llit i tal com em va dir la psicòloga que fes, el vaig abraçar una llarga estona. Va ser instantani, vaig notar una forta energia que entrava per la zona del diafragma i moments després ja em sentia millor. L'endemà vaig tornar a la feina i a poc vaig recuperar totalment la meva energia de sempre. He de dir, diu aquesta oient per acabar, que l'experiència d'aquella nit va ser intensa i molt satisfactòria en quant al plaer que vaig sentir, no comparable a cap experiència sexual prèvia. Ara bé, vaig entendre que possiblement havia d'haver-me protegit energèticament d'alguna manera perquè no passés el que va passar. Mai més m'he atrevit a repetir-ho. M'agradaria molt saber què en penseu, diu la Francesca. Marta Puig.
Bé, doncs l'experiència que ens comparteix la Francesca és una experiència per mi molt, molt habitual. Quan una persona que practica sexualitat tàntrica es relaciona amb una persona que no té aquest coneixement i de cop tampoc té aquesta preparació, li comencen a moure les energies. El tantra, si l'entenem amb la seva puresa, és moviment energètic i relació de l'energia entre xakres. Es fa tota una sèrie de treballs en els quals l'energia es vehiculitza amb la voluntat i seguint la intenció, no? L'energia segueix el pensament, per tant, hi té molt a veure aquests efectes. Si nosaltres vehiculitzem aquesta energia sense tenir coneixement del que estic fent o sense haver netejat prèviament la zona, en aquest cas els xakres, els meridians, què passa? Que es desperten memòries antigues, que són en forma de llavors, com diria el budisme, que queden allà impregnades, poden despertar-se i crear tensions i inclús despertar emocions del passat. Això per una banda. Per l'altra banda, estem parlant de que aquestes persones, al relacionar-se a nivell sexual íntim, estan creant un vincle molt més fort que el que crearíem doncs, amb una persona que ens trobem pel carrer o que compartim un cafè. Perquè hi ha un intercanvi d'energia sexual. L'energia sexual és una de les energies més potents que té l'ésser humà. És l'energia que ens permet desenvolupar-nos espiritualment i elevar moltes coses. Per tant, quan agafem aquesta energia i la movem sense saber què moc, sense haver netejat prèviament, moltes coses es desperten. I el vincle que es crea és bidireccional. Aquest vincle pot fer que es dreni l'energia, que una persona dreni l'energia de l'altra, o bé que es transfereixin a diferents coses d'una a l'altra. Per tant, aquest dolor diafragmàtic que la Francesca va patir podria estar molt relacionat, perquè és just a l'altura del xakra del plexe solar, que és el xakra relacional per excel·lència, amb aquest vincle amb aquesta persona, que podria estar inclús relacionada amb vides passades. Sí, hauríem d'estudiar el cas concret de la Francesca, però sí, té molt sentit.
Diu que després d'una abraçada tot es va calmar.
On estava la seva intenció, no? La psicòloga li diu que si abraça aquesta persona i fa aquestes coses, se li passarà el dolor, l'energia segueix el pensament. Té molta força el pensament. Aleshores, jo no puc dir exactament energèticament què va passar, hauria d'estudiar el cas, però
digue.
Té molta força. Una abraçada és un vincle, també, i si es fa des de l'amor i connectant els chakras, i l'amor és sanador. L'amor és la sanació per excel·lència, per tant...
Si em permet la broma, Marta, que té més força el pensament o el sexe?
Ah, depèn, perquè si el sexe va guiat pel pensament, llavors hi hem agafat dos bombes del cos humà.
Mm. Llavors és quan la Mireia connecta amb el cosmos, eh?
L'orgasme cósmic.
Han parlat al seu llibre, sí, d'aquesta connexió.
Sí, sí. Jo l'he sentida. Jo no sé molt la cosa teòrica, però jo sé més d'experiència, no? De en relacions sexuals sentir que de repent estàs a l'univers, no? Mm-hmm. I jo sé que no sóc l'única que ho he sentit, no? La Valerie Tasso també parla d'això, no? De que el seu orgasme és com una part de l'energia universal, no? I verdaderament això, bueno, per mi va ser una experiència tan al·lucinant que vaig trigar bastant a integrar-la. Dir, com és possible que a mi m'estigui passant això, no?
Part d'aquesta experiència, part, és la dissolució del jo.
Clar, és que és això, no? És una dissolució com del jo, totalment, i llavors és molt plaent. I alhora també, per mi va ser com una connexió, això, com amb l'ànima, no? I amb l'espiritualitat, no? Mm-hmm. Per mi un dels temes importants és el sexe pot portar, és un camí, una via espiritual, no? Que la nostra cultura tampoc ho té en compte, perquè nosaltres estem acostumats...
Oh, sí, però ens ho han capat perquè ho tenen molt en compte.
Ah, exactament.
Això. És diferent.
Exactament. Això és el que diu Maturana, no? Que el sexe separat de Déu és l'únic que ens pot separar realment de Déu, perquè és tan potent...
És que el vehicle de l'energia kundalini, que seria l'energia que despertaria les diferents capacitats de l'ésser humà, és l'energia sexual.
Claro.
És indissoluble i no és el mateix. Yeah. Aleshores, l'energia sexual ben conduïda, que és fora del puritanisme i fora de l'excessivitat, sinó madurat, és el que ens porta a desenvolupar les diferents capacitats del nostre ser, però ben fet.
Perquè sigui ben fet, cal una parella estable, Marta?
No cal. Mm. No cal una parella estable. Cal consciència, cal respecte, I cal fer un procés de desvinculació quan acaba l'acte, cal fer un moment de cadascú es queda... O sigui, després d'un acte terapèutic, per exemple, hi ha es talla el vincle terapeuta-pacient de manera que el terapeuta no és drenat de l'energia pel pacient i el pacient fa la seva sanació. A nivell tàntric, quan ens parlem de tantra i no d'aquest neotantra que tenim aquí a la nostra societat, que molts cops fa el sexe per sexe a nivell esportiu i mescla moltes tècniques per desenvolupar aquesta energia, sinó a nivell de tantra sagrat, des del que serien les escriptures búdiques antigues de Padmasambhava, que és l'originari d'aquesta filosofia, estem parlant d'un desenvolupament de l'ésser humà molt elevat. Estem parlant que el tantra en si és purificació. O sigui, una persona antigament, si no havia fet quasi bé 15 o 20 anys de meditació per purificar-se sense relacions sexuals, no se'l permetia a desenvolupar el que seria l'acte tàntric amb una consort.
15 o 20 anys.
De celibat, és molt fort, clar.
Molt fort,
però això
fort.
Estem parlant de l'antiguitat. L'actualitat ha canviat, però hem de prendre consciència.
A més, el temps cada cop va més ràpid.
Exacte. També. Tot s'ha de dir. No, però actualment, a veure, l'únic que hem de tenir és molta consciència, saber què estem fent, saber que l'energia és important i que el cos humà només és un percentatge molt petit del que realment som i que, per tant, tots els altres cossos ens estan realment portant a el que podria ser el plaer físic, que només és una petita part per poder arribar a aquest orgasme còsmic, no?, que ens parla la Mireia, que és l'experimentació del ser i el desenvolupament de l'espiritualitat a nosaltres.
Jo no en sé tant d'energia aquesta, però des del punt de vista més psicològic, no?, és superimportant tenir un cos desbloquejat i, per tant, poder expressar també tota l'emoció
des de lo físic.
Exacte, des de lo físic, no? Perquè realment es pugui produir això, que l'energia pugi...
I baixi, i mogui per aquí i per allà,
exactament.
I es connecti...
I llavors és molt important... Bueno, jo no sé si 15 anys de meditació, no? Però jo el que tinc però jo el que tinc són molts anys de teràpia. I teràpia corporal.
Òbviament.
Amb la qual cosa, amb el desbloqueig del cos, arribes...
És que la meditació
també,
no només és seure i fer om, o amén, o el que diguem.
Mm-hmm.
O sigui, la meditació és per mi és un estil de viure, una plena consciència, no? El mindfulness, des de Kabat Singh, per mi és una definició molt excel·lent de lo que és la meditació. Mm-hmm. No? És ara i aquí.
Avui a l'Ofici de Viure, els enllaços energètics del sexe.
Mireia Darder. Les dones hem de desenvolupar el nostre instint sexual sense donar l'esquena a l'emoció ni a la tendresa.
Bé, la Marta Puig em deia ara, micròfon tancat, escolta, Gaspar, per què no em preguntes què és un orgasme? No, aquesta pregunta no la faria mai, perquè... Home... Qui més, qui menys...
T'aplaudim.
Bé, doncs anem a fer la pregunta, va? Marta, què és un orgasme?
A veure, hem d'entendre... et feia aquesta pregunta realment perquè parlem d'orgasme i tothom parla d'orgasme, i què és un orgasme? A veure, un orgasme, des del punt de vista energètic, és una vibració... És una vibració de diferents aspectes del nostre ser. Per tot això es parla de diferents orgasmes, no? Un orgasme pot ser genital, però també pot ser corporal, generalitzat en tot el cos. Aquesta forma de tremolar que un pot experimentar quan experimenta un orgasme genital es converteix després en un físic complet, però també pot ser un orgasme de cor.
Sí. O sigui que tot el xarra del cor... Jo he tingut un orgasme de cor sense tenir relacions i em vaig quedar com...
És un espectacle.
Ara, Mireia, ara si estan amables, ens explicarà com es fa això.
No, no, sí. No sé com es fa. A mi em va passar amb una relació, de sobte vaig tenir un orgasme de cor.
Exacte, és que els orgasmes no només són a través de la penetració genital.
I no hi havia ni relacions sexuals, només amb una abraçada.
Exacte, una abraçada, una mirada.
I va ser un orgasme.
Sí, 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 perquè comença a vibrar tot. I llavors comences a vibrar, aquesta vibració es pot anar elevant, cada vegada és més alta, del cor a la gola, a l'aixna, a la corona, i llavors surts d'allà i passes a un altre nivell, és quan experimentes aquest orgasme còsmic. Uh-huh. Aleshores, clar, orgasme vol dir vibració, una vibració que et fa sentir el plaer, no? M'agradava molt un dels comentaris que llegies, que és nosaltres som creats a través d'orgasmes, no? Uh-huh. Mm-hmm. Malauradament no tothom, però la majoria d'éssers humans sí. Aleshores, és una cosa que quan l'experimentem el nostre ser en plena puresa. En plena puresa. Per tant, un orgasme és una vibració que et fa sentir algo que hi ha molt més enllà que el teu cos físic. Mm-hmm. Sí? Per això penso que és interessant, quan parlem d'orgasme estem parlant de moltes coses a la vegada.
Per tant, els orgasmes serien sagrats.
L'orgasme és sagrat, clar, òbviament, perquè clar, si nosaltres som sagrats, qualsevol cosa que fem és sagrada.
I jo crec que és una expressió de Déu.
De no? Déu en nosaltres,
claro,
de nosaltres en Déu.
Claro. Per això, per mi, la sexualitat és un camí cap a l'espiritualitat.
És un
no?
camí de l'espiritualitat. Clar, I és claro. per això, jo sempre o sigui, quan mm-hmm. explico, quan faig un curs, quan explico sobre l'energia sexual i sobre el chakra sexual, perquè el chakra sexual no només és penetració i sexe, el chakra sexual és creativitat, és creació de l'ésser humà, és creació de la vida, per tant també ens crea a nosaltres, per això ens creem com a espècie a través d'aquest centre energètic, però també crea la nostra realitat. Mm-hmm. I és a través d'aquesta energia que desenvolupem tota l'energia espiritual, mm-hmm. perquè és capaç de vehiculitzar aquesta altra energia, la Kundalini. Bé, què passa? Què ens ha controlat el poder que ha tingut sobre l'estructura antiga de la nostra societat? Ens ha controlat el chakra sexual, és a dir, ens ha dit com hem de sentir la sexualitat, com l'hem de practicar, que si és pecat o no és pecat a funció de la religió. Uh-huh. Després ens ha controlat el cor, l'altre gran centre d'expressió uh-huh. de l'amor pur, uh-huh. és a dir, amb què has d'estar, amb com has d'estar, que si les relacions han de ser de només d'homes i dones, que no poden ser relacions homosexuals, o inclús ens ha controlat el que hem de pensar. Uh-huh. I per tant ens està controlant com tres aspectes molt importants nostres.
Sort que tot això està canviant, Mireia?
Sí, està canviant realment. L'únic que jo crec que hi ha coses que no han canviat del tot, no? Que és, en el cas de les dones, que és el que jo sé més, no? Ha canviat igual les possibilitats de tenir més relacions i tot això, però no hem canviat les creences que tenim sobre nosaltres mateixes, no? Encara, si jo dic, imagineu una dona desitjant, no?, en el sentit de sexual, no? És com se'ns desquadra una mica, no?, la cosa. O sigui, com que a la dona aquesta cosa de tenir desig, expressar-lo i anar a buscar, això encara costa una mica.
Home, la meva generació ja ho fa, eh?
Sí, però encara costa una mica.
Sí, no és absolut.
Però penso que
també en els homes, eh? Jo en teràpia treballo amb molts homes amb problemes de sexualitat, amb problemes de relacionar-se, amb problemes d'erecció, amb problemes d'expressar el que senten, d'expressar la seva tendresa.
Llavors aquí estem parlant, perdó, d'un bloqueig sexual?
Sí, social, cultural.
En el cas d'oients, homes que ens estiguin escoltant ara mateix amb bloquejos sexuals, estem parlant de bloquejos energètics?
Sí, totalment.
Desbloquejant l'energia...
Sí.
tot es posa en lloc.
El que passa és que...
Sí, es reparen moltes coses.
Ella parla no, dels homes també, però... de bloqueig emocional. També,
però és que els hi afecta la sexualitat.
Sí,
a mi
sí,
ve
sí,
molta
sí,
gent
clar que sí.
Molts homes que estan tenint relacions sexuals i de cop se'ls hi perd l'erecció o que no són capaços de tenir erecció, sobretot si tenen una dona molt guapa i que els agrada molt davant.
Sí,
això passa molt. Perquè es bloquegen. Sí. O...
I en el cas de les dones guapes que ens estan escoltant també, que són totes les nostres oients... En el cas de les dones guapes, com poden, és a dir, com poden, què poden fer quan un home o quan veuen un home bloquejat?
Bé, és carinyo, no? Aquí hi ha, molts cops hi ha una carença de carinyo. És, la sexualitat no només és penetració. Uh-huh. El contacte físic, el contacte de la pell, pell a pell, carícies, abraçades, sentir el cor, unir els pits, sentir aquesta abraçada, sentir tot el cos nu d'un i de l'altre. Permetre's que la sexualitat no només és penetració. O sigui, la penetració és un pas a un altre nivell, que no tampoc és el final. Per tant, tot el punt de tocar-te, d'acariciar-te, de... Bé, la paraula manga és de whisper, no? El susurro, la...
El
xiu-xiueig, no? Tota aquesta... Per mi tota aquesta activitat és ja sexual i és ja molt, molt, molt...
Com es nota que la Marta Puig acaba de tornar de Nova York precisament de fer un curs, no?, sobre aquest tema.
Sí, sí, sí.
No, apuntant això de que la sexualitat segurament també és intimitat, no? Vol dir també estar a prop de l'altre, tot això que està descrivint.
Comunicació.
Exactament,
comunicació a tots
no?
els nivells. Clar. Expressar, donar espai... per mi és molt important. I a mi m'ha passat de vegades que m'he sentit bloquejada per alguna cosa, s'expressa alguna emoció i el que necessito és que m'abracin, que el meu company m'abraci, que em digui que m'estima. Si m'ho ha de dir 100 vegades, que m'ho digui 100 vegades perquè jo me ho sàpiga. Sí. I m'entri. I llavors així jo puc deixar anar, plorar, cridar, expressar el que sigui que hi ha dins meu i llavors això allibera una tensió tal que permet que després l'abraçada es converteixi en un acte d'amor pur que ens pot portar a la penetració o no, però que és un plaer impressionant, on pots tenir orgasmes aquí del cor, realment. El cor s'obre, s'uneix i explosiona.
Sí. A mi m'agrada una definició de Maturana que diu, no?, que la sexualitat és l'acceptació total del cos de l'altre.
Mira que maca.
No? I molt això és la sexualitat. I llavors aquí no intervé només genitals, no?
Òbviament que no. Per
clar,
mi, llavors, ubicar la sexualitat només en els genitals és molt precari. Uh-huh. És precari i antic, no? Uh-huh. És com els foradets que els hi deixaven a les dones abans, als llençols, perquè no es toquessin pell a pell, només hi hagués una penetració penis-vagina. A mi em sembla... O sigui, hem evolucionat. Hem evolucionat i qui fos que decidís que era la millor forma, penso que ja ha transformat moltes coses, malgrat encara hi ha tradicions religioses aquí a Catalunya que practiquen el sexe així.
Avui
i després tu dius que ha canviat.
Ha canviat.
Bé, deia que avui a l'Ofici de Viure estem parlant dels enllaços energètics del sexe i, per tant, estem fent un programa que considerem que va una miqueta contracorrent, no?, del que se sol dir parlar del sexe i veure també, perquè dèiem que potser mai s'havia vist tant de sexe com ara, però, clar, és un sexe, si ens hi fixem, a partir del que estem comentant avui, que està a l'edat de pedra.
Trogloditos. Però no caminem amb pells als genitals. No, és cert, i jo ho aplaudeixo que tu, Gaspar, i l'equip d'Ofici de Viure hagueu proposat aquest programa, perquè penso que és molt important que se sensibilitzi a la població d'una sexualitat sana. Per mi una sexualitat sana és un respecte dels dos membres o d'un mateix, també pot ser una sexualitat individual, no? Però és un respecte a el que és l'energia sexual. Per mi, jo parlo d'energia perquè per mi és molt més important moltes vegades que el que és físic, no? Però tot parteix de l'energia.
Ah, per cert, sempre li faig la mateixa pregunta a la Marta. Com tenim l'energia a l'estudi avui?
Sí. Molt bé. No, està molt maca. I a més m'agrada aquest nou espai de l'estudi.
Aquest blau, sí.
Està molt, 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 molt harmònic.
Ho celebrem.
Valerie Tasso. L'energia del meu orgasme és una petita part de mi que es barreja amb l'univers.
Fins a quin punt l'alegria té a veure amb l'energia sexual, Mireia?
Per mi, amb la sexual, però amb el cos, no? Quan un realment sent el seu cos i connecta amb el seu cos, el que surt és alegria. Aquesta és una experiència meva total. El moment en què jo estic connectada realment amb les meves sensacions, ja? I si diem sexuals encara més, però només amb les meves sensacions, amb el que estic sentint, surt una alegria, no? Que bueno, això, donen ganes de riure...
Surt
ganes...
alegria si està desbloquejat el
sistema.
Clar, sí.
clar.
Però sí, sí, quan tot flueix és
exactament,
alegria perquè és aquesta vibració, no?, que volta per tot arreu i que fa pessigolles.
Per mi també, per això, no?, les cultures que estan més en contacte amb la terra, més amb l'instint, generalment tenen alguna cosa més alegre, també. Que nosaltres, que estem amb un pes racional...
La Mireia torna, la Marta de Nova York i la Mireia de Brasil.
Sí.
I allà a Brasil, sí, no?
Clar, no?
Alegria.
Quan fiquem molta raó, molt pensament, molt dubte, molta racionalitat, matem tota la connexió corporal, d'alguna manera.
Ens connectem amb lo mental.
Exacte, ens connectem amb lo mental... I llavors l'altre, i la nostra cultura té molta de connexió amb lo mental, molta més que amb el corporal.
Però fixa't que també és l'evolució de la humanitat actualment, sí. Que és tot més volàtil, que hi ha la comunicació, entrant en un altre a nivell evolutiu, no? Aquesta nova era d'Aquari que estem començant iniciant i ens estem endinsant, està més en aquesta altra energia. Però és molt important estar arraigats, estar ben arrelats a el que seria la material, a l'energia de la sexualitat, del físic. Que em venia ara quan comentaves això, parlant aquests dies a Nova York, parlant amb una amiga que és músic i treballa a través de la música, la sanació a través de la música, m'explicava i deia, és que és molt important perquè nosaltres sentim tot a través de la pell. Sentim les coses perquè quan ens desenvolupem des de ben petitons en el feto, totes les cèl·lules que formen part de l'oïda després són les cèl·lules que formaran la pell. Un cop han construït l'oïda, que és el primer òrgan a construir-se. Per tant, tota la pell sent, escolta la música, la vibració, i per tant és a través de la pell que és aquest contacte físic, no? Em relaciona cap aquí, que nosaltres sentim la vida i vibrem la vida, no? Sí. Per tant, és
I estarem
molt
a l'era d'Aquari més connectats, però nosaltres tenim una raó, un mental molt...
Que encara no hem evolucionat.
Exacte.
Vull dir, estem al plexe, encara estem amb les lluites de poder.
Exactament.
A veure si evolucionem el cor i ens igualem a el que és l'era que estem, perquè hi ha una mica de desfalc.
Sí. Diu Mantak Chia, parejas multiorgàsmiques, que pels taoistes el microcosmos, el nostre cos, la nostra relació, està vinculat amb el macrocosmos, el planeta, la resta de la humanitat, i que a mesura que sanem, ens transformem i transformem la nostra relació més íntima, també sanem i transformem les nostres relacions. Com més plaer donem, més plaer rebrem. Com més curem, més serem curats. Com més ens obrim físicament, emocionalment i espiritualment a la nostra parella, més plaent i profunda serà la trobada sexual i la relació en general. Com més revelem de nosaltres mateixos, més alegria i amor podem compartir entre nosaltres i amb el món. Segons el Tao, quan arribem a l'orgasme, ens harmonitzem amb la nostra parella, amb el món i amb el seu pols. Abans hem parlat de l'orgasme. Aquesta harmonia, esteu d'acord en que en l'orgasme hi ha una harmonia amb el tot? És a dir, utilitzaríeu la paraula harmonia? Perquè encara que l'orgasme no sigui conscient,
depèn. Jo no ho faria 100%, és a dir, perquè l'orgasme genital o clitoïdal o d'expulsió eiacular per l'home, que és un orgasme, com deien allà aquests dies, en el recés en el que he estat, parlaven del raw sex, no? El sexe salvatge o així sense sentiments, sense contacte, sense consciència, no ho relacionaria tant.
Clar.
Perquè és diferent, no? Quan hi ha una consciència i les dues persones sí que estan sentint que la sexualitat i l'energia es vehiculitza, aleshores sí que comença a haver-hi una altra cosa, no? Una altra sensació.
L'energia es perd o es guanya? Ho dic pensant també en l'ejaculació dels homes.
Sí. Sí, sí.
Se'n perd energia?
Molta. I de la més alta qualitat. De la més refinada que té l'ésser humà. L'ejaculació es perd l'energia, però es pot, i això no vol dir que no s'hagi d'ejacular per part dels homes, jo no estic tampoc a favor de la no ejaculació, però si tu ets capaç de transformar aquesta energia mentre estàs fent l'acte sexual, transmutes i transformes tot el que ets capaç i la resta l'elimines perquè es compensi, perquè l'excés d'energia tampoc és bo. Quan es fa l'acte sexual amb consciència, es genera una gran alquímia que fa que hi hagi molta energia que es potencia i es crea una energia de molta alta qualitat, d'una freqüència molt elevada, que baixa justament de la nostra ànima, per això hi ha una unió d'ànimes. Aquesta energia de tanta qualitat i tan elevada baixa fins a el que seria la zona genital. I aquesta, per això molts cops a l'home li costa molt aguantar, sobretot la dona en si és orgàsmica i és tàntrica des de l'aspecte aquest elevat de la consciència. L'home té una feina aquí a fer. Aleshores, la dona ha d'ajudar molt aquí en l'home perquè l'home pugui realment fer aquesta aguantar, transmutar, transformar, i quan ja s'ha fet tot aquest procés energètic, després expulsar i treure, tampoc està malament sempre que es faci d'una forma basculant, és a dir, per eliminar l'excés i equilibrar-lo.
I Mireia Darder, de l'ejaculació femenina no se'n parla.
No, no se'n parla, però bueno, existeix, no? Clar, existeix, no? Les dones també... També eiaculem, igual depèn de quin tipus de relació tenim, no? Jo crec, no? De si estem així amb una sensació complerta o no, no? Però existeix.
Sí, hi ha dones que eiaculen, sí, i eiaculen com un home.
Sí.
A través del clítoris.
Sí, sí, sí.
Mantak Kia. Podem controlar molt més del que pensem la nostra excitació i la nostra energia sexual.
Bé, la recta final d'aquesta conversa interessant que estem tenint amb Mireia Darder i Marta Puig sobre els enllaços energètics del sexe, recapitulem i a veure si podríem donar alguna eina, per dir-ho així, per tal de no retenir allò que dèiem abans, no? De no carregar amb tota la motxilla, amb tota la gentada que hi ha al darrere de la persona amb
és
qui...
És que t'ho imagina't, no? Et relaciones amb algú que és relacionat amb algú altre, que també és relacionat amb algú altre, i es creen una red de comunicació càrmica i energètica, perquè tot es transfereix. No només es transfereix el bo.
Que... I llavors això, hi ha alguna manera de protegir-nos? De fet, ho hem comentat una miqueta, però perquè aquí...
N'hi ha formes, no? N'hi ha formes i, per exemple, el preservatiu evita ja molta comunicació, no? El que no quedi l'esperma dins de la persona, això ja és un pas. Però hi ha escoles que no volen preservatiu. Bueno. Després, energèticament, és fent tallar el vincle. Jo, des de la meva perspectiva energètica i des de la meva pràctica, és fer una sanació després d'un acte sexual amb una persona que... Bueno, que no saps la seva trajectòria o que inclús la saps però no hi ha un vincle o no vols mantenir un vincle perquè realment és... drena molt. Aleshores, si ets un sanador prànic, doncs ja t'ho fas tu, que és jo el que recomano, que la gent ho estudiï i ja ho tingui, que no depengui de ningú, però si no, clar, tallar el vincle, i tallar un vincle per això has de saber com funciona tot el sistema energètic. Per mi no és fàcil explicar una tècnica així.
I una curiositat, mitja en broma també. Llavors aquesta neteja es fa al mateix llit? Espera't un moment que vaig a fer la neteja
energètica. Això és un d'aquests acudits que tenim entre prànics, que diem, què fas, no? Imagina, perquè això pot ser, i pots netejar abans, i així evites contagiar-te o contaminar-te o transferir aquestes energies, o després. L'acudit és, abans com ho muntes, com un joc eròtic, no? Que et faig aquí, passo una pluma de pavo real, o que faig, què faig, no? Una banyera d'aigua amb sal i lavanda, no? I espígol, perquè així pues, ja hi hagi menys contagi energètic d'una a l'altra, o quan acabo, no? Per tant, bueno, aquí ja podríem entrar, que diria jo, un extrem, no? Que seria l'extrem també de molt, molt pur, molt net. Però... s'ha de tenir en compte.
I Mireia Darder... Ah, sí.
No, més lo psicològic, igual no tan energètic, no? És molt important tallar les relacions, també. No perquè deixis de veure la persona, talles els vincles emocionals, sí. No? I des de lo psicològic seria més poder expressar tot allò que se t'ha quedat a dintre. I això, una bona manera, bueno, des de la meva tècnica, seria més movent-se i expressant des del cos, no? Ballant, deixant anar... Sí? Això seria molt important.
Això pot fer un sol, diguem-ne.
Un pot fer un sol, sí, sí. I l'altra cosa també, jo crec que una bona manera de tallar relacions és agraint el que sí que hi ha hagut.
Però estem parlant d'una relació que no és d'una sola nit.
No, sí, clar.
Clar, clar. I què passa amb una relació d'una nit que amb aquestes persones que van, fan tres copes, pujats de tos, se troben amb una altra que també porta tres copes, i vinga, pum, pum, pim, pam.
Jo no tinc molta experiència d'això.
Jo tampoc, però sí que... O sigui, personalment no, però sí que la tinc a la consulta. I és impressionant, eh? Molta gent que té coses i problemes i tal, i que de cop, ostres, he començat a tenir una paranoia, o he començat a tenir un trauma que jo no tenia, o he començat a experimentar alguna cosa que jo no tenia, i comences a veure, i els vincles en la nostra societat a nivell sexual són energèticament molt, molt, molt importants, perquè sí, és molt poligàmica, no?, la nostra societat.
Sí.
Que no està mal, però cuidado amb qui et relaciones.
Mireia Darder, i pel que fa a les parelles, o a les relacions, que han durat més d'una nit, aquest comiat, com si diguéssim, i aquest agraïment, ha de ser també des de la part física, no pot ser, per exemple, a través d'una carta, d'un e-mail?
Jo crec que lo important és que la persona ho expressi. Encara, el que no cal és que tingui a l'altre davant, però que l'imagini, però que ell sí que ho digui, perquè en el dir-ho és on, d'alguna manera, també surt. O sigui, agrair, reconèixer la relació també és superimportant, no? Dir, has ocupat un lloc a la meva vida, sí? I et reconec, no? També reconèixer que no n'hem sabut més. O sigui, perquè això treu el tema de la culpa. Perquè, no? Perquè si hi ha culpa jo em quedo enganxada a la relació, també, i després dir-li et deixo lliure i em deixo lliure. Aquesta seria una bona manera de desenganxar.
Mireia, Marta, us deixem lliures. Se'ns ha
i seguiríem.
Sí. Moltes gràcies. I gràcies també per la vostra pedagogia i el vostre sentit de l'humor. Avui
tu,
parlant,
Gaspar.
Marta Puig, Mireia Darder, fins aviat.
Molt bé. Gràcies.
L'ofici de viure.
Per estalviar en la teva compra diària, el millor és Hipercor, perquè ara tens més de 1.000 productes al 50% de descompte en la segona unitat.
I, a més, 2x1 en tots els coixins.
Estalvia amb més de 1.000 productes al 50% de descompte en la segona unitat.
Les teves compres també a hipercor.es.
Aquesta Setmana Santa, tecnifica't a la ciutat esportiva Dani Jarque per jugadors i porters de 5 a 14 anys. No esperis més. Informa-te'n trucant al 93 462 21 98 o escriu-nos un correu a ciutat.esportiva@rcdespanyol.com. T'hi esperem.
A TV3 torna la Fórmula 1. Torna la fórmula més esperada. Gran Premi d'Austràlia. Aquest diumenge a les 6 del matí, la cursa en directe. I a les 12 del migdia, la repetició. A TV3 tenim la fórmula més espectacular.
El Club 3C ja fa 9 anys. I per celebrar-ho, hem organitzat concerts, funcions exclusives de teatre, maridatges de vins, rutes per descobrir teatres, obrim els museus a la nit, maratons de cinema i fins a 20 activitats. Perquè amb la cultura, fer anys és un plaer. Fes-te'n soci al web 3C.cat i participa a l'aniversari del 3C. El Club de Cultura.
Round About Midnight torna al Teatre Coliseum.
El Coliseum evoca l'ambient dels clubs més emblemàtics del món amb un cicle de concerts per viure nits inoblidables.
Un cartell que ens porta a Diane Reeves, Blues Brothers, Imani, Jen Monheit.
Round About Midnight s'estrena el divendres 20 de març amb la personalitat musical desbordant de Avishai Cohen.
Venda d'entraves a Ticketmaster, Atrapalo i grupbalana.com.
Més informació a nochesram.com.
Amb La Vanguardia et diplomaràs en anglès.
Nou curs Vaughan Certified English. Una evolució que potencia la capacitat expressiva per parlar anglès des del primer dia i per sempre. I amb diploma Vaughan en acabar el curs. Aquest cap de setmana, una nova entrega amb La Vanguardia.
Parlaràs anglès. Certificat.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens el llom de noll en format estalvi a 13,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Recorda-te'n, llom de noll en format estalvi a 13,95 euros al quilo.
Diumenge a 30 minuts, la precarietat laboral.
Treballat de caixera, reposadora, transportista...
Els treballadors precaris ho seran per sempre.
El trabajador no tiene que pensar, es un contrato precario, por esto no me merece la pena, siempre merece la pena.
Precaris, 30 minuts, a TV3, diumenge a la nit.
Catalunya Ràdio.
Amb la M, element que produeixen les abelles.
Mel.
Nom de l'actor protagonista d'Arma Letal.
Mel Gibson.
Ciutat on comença el Mundial de Fórmula 1.
Melbourne.
Oriol, que tu no pots respondre.
Però si és molt fàcil, Melbourne.
Comença el Mundial de Fórmula 1.
Al circuit d'Albert Park, a Melbourne.
Catalunya Ràdio t'ho explica in situ per novena temporada consecutiva.
Viu des del mateix circuit l'estrena de la temporada 2015 plena d'incògnites.
Hi haurà algú capaç de fer ombra als Mercedes? Com li anirà el tetracampió a Sebastian Vettel en el seu debut amb Ferrari? I a McLaren sense Alonso?
Segueixo a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació amb les cròniques diàries de l'enviat especial al campionat, Oriol Rodríguez.
De meravella!
El Mundial de Fórmula 1 a Catalunya Ràdio.
La nacional i més esportiva de Catalunya.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Sergi Torres. Fes les paus amb tu mateix.
Sergi Torres, cada dissabte a l'ofici de viure, en Sergi Torres. Benvingut, Sergi, ben retrobat.
Gràcies.
Diu que si rebutgem l'altre, ens estem rebutjant a nosaltres mateixos. I això quadra amb el discurs de la setmana passada, quan dèiem que som tots una mateixa consciència.
Així és. De fet, és curiós, perquè ho fem i no ens en donem compte. Rebutgem l'altre. El podem insultar, apartar de la nostra vida, i no ens donem compte de que fer això ens fa mal a nosaltres. El motiu és que, si jo rebutjo l'altre, en realitat l'estic rebutjant pel que jo estic sentint. Per tant, el que estic rebutjant en realitat és el que jo sento. I ho faig a través de l'altre. Però...
Sí, és com si volgués treure fora també el que jo estic sentint.
Exacte, com que jo poso la causa del que sento en l'altre, és a l'altre qui rebutjo, però en realitat l'estic rebutjant pel que jo estic sentint. Si jo rebutjo el que jo estic sentint, m'estaré rebutjant a mi mateix. Des d'aquest rebuig cap a mi mateix i rebuig cap a l'altre, la consciència d'unitat, el que es diu amor, la comunió, la plenitud, és impossible d'accedir-hi. És un espai de consciència interna que ve fent el moviment contrari. Jo em sento malament pel que tu m'estàs dient, per exemple, si jo m'obro a sentir el que sento, ja estic donant-li la benvinguda i l'acceptació al que jo sento. Si jo li dono la benvinguda al que jo sento, ja no t'estaré fent responsable a tu. Al no fer-te responsable a tu, indirectament t'estic acceptant també i t'estic donant la benvinguda. Per què? Perquè gràcies a com tu actues, jo puc veure aquella part interna meva que no veuria si tu no actuessis d'aquella manera. Finalment, al final del fil d'aquest procés està poder-me perdonar jo a mi mateix. És a dir, fer net jo a mi mateix amb allò que estic sentint. És fer les paus amb mi mateix. Si jo assoleixo aquest espai de sentir pau amb mi mateix, inevitablement sentiré pau amb aquell que està fora. Sense importar el que estigui fent. I podré mirar el que està fent sense jutjar-lo. Això implica la meva pròpia llibertat, i per tant la llibertat de l'altre. Rebutjo l'altre, rebutjo a mi. M'allibero jo, allibero l'altre. Perquè som la mateixa consciència en realitat.
Moltes gràcies, Sergi Torres. Els oients que vulguin poden subscriure's en aquesta secció al web de CatRadio, catradio.cat. Gràcies, Sergi. Una abraçada. Fins dissabte.
Gràcies.
L'ofici de viure.
Hola, Gaspar i companyia.
Doncs hola. Hola, Joel Cervera.
Hola.
Hola, Jordi Llavina.
Hola a tothom. Hace unos meses conocí a alguien con quien empecé una relación a distancia. De las primeras cosas que me contó fue que había sido víctima de malos tratos durante toda su adolescencia, hasta que a los 16 años sus padres se separaron y tuvo que seguir con uno de los dos. Llegó a afirmarme que solo le había querido un familiar suyo que le acogió y le crió. Por supuesto, no sus padres. La vida siguió siendo dura para él, cayendo en tomar drogas y alcohol permanentemente, hasta el punto de que se ha convertido en una persona que se admite incapaz de mantener una relación seria, aunque fue en principio lo que los dos decidimos que era, y que ahora él quiere que sea de amistad, pues el solo hecho de que yo intente ayudarle o inmiscuirme mínimamente en su vida lo ve como una agresión, pues dice ser capaz de gestionarlo todo él solo, que él puede y que nunca ha necesitado a nadie en su vida y que no sabe cómo hacer para tener una pareja. Le supongo un sobreesfuerzo que no quiere tener en su vida. A raíz de empezar la relación conmigo, dejó las drogas y se ha puesto en manos de un psiquiatra. Pero veo que de seguir así, mi esfuerzo por mantener la relación a flote va a ser ingente y no sé hasta qué punto me corresponde a mí recordarle los cambios que debería hacer para convertirse en alguien normal, u posa entre cometas, que se dejara querer y que admita que la gente se ayuda y se preocupa, se apoya en su pareja amistades para defenderse en la vida. Un saludo.
Salutacions a aquest oient. Recordem que la nostra adreça és viure@catradio.cat i que ens podeu enviar els correus electrònics, els mails d'amor, si voleu, amb pseudònim o sense signar, viure@catradio.cat. Jordi, què hi tens a dir?
La primera cosa, jo només et diria, però parlo d'oïda, no sé si ja has fet tot el que fins ara podies fer humanament. Hem dit moltes vegades en aquest programa, l'amor té cura de l'altre, però no es pot plantejar, entén-me bé, no es pot plantejar l'amor com un servei a una persona que no està bé. Per tant, no es pot plantejar com una cura a un malalt. Naturalment, si estem a una persona i aquesta persona emmalalteix, naturalment que hi serem a peu i a cavall i constantment. Però, d'entrada, tenir aquesta idea jo crec que no és bona. Jo crec que tu has fet molt bé, però aquest noi necessita, efectivament, un ajut urgent i un ajut, diguem-ne, a fondo, compromès. I això ve de lluny. No l'ajut, ve de lluny el problema que té i que requereix aquest ajut. Primera cosa. I segona, de tota manera, potser ara et veu com un sobreesforç, com ho dius tu mateixa, però tal vegada és bo que ell sàpiga que tu hi ets, en la forma que determineu, però és bo que sàpiga que tu hi ets. Compte, però, molt de compte, enganxar-te a una relació malaltissa i tòxica, molt de compte. A veure què hi diu l'especialista, la Joel, però jo crec que aquí hi ha un perill que cal saber abordar molt bé.
Doncs què hi diu la Joel?
Doncs que l'esforç no cura, el que cura és el seu afecte, el seu amor, la seva dedicació, que hem d'entendre la seva història. El seu passat és un bé i si el pots acollir amb tota la seva història, podràs entendre'l millor, perquè la droga ha sigut com una anestèsia per a ell, que no ha sigut com l'aigua al foc que l'apaga, sinó que ha sigut un allargament d'aquella agonia, d'aquell dolor, d'aquella manca, no? Quan diu que ell ha après segurament a defensar-se i a calmar aquell patiment. Llavors, quan veu algú tan interessat en salvar-lo, li genera segurament un rebuig a dir no, jo ja puc, perquè ell ja porta molts anys tirant endavant sol, ell ha pogut durar molts anys, i que vingui algú i et digui no, ara jo seré la teva salvadora, el que està fent és generar més rebuig. Per tant, compte, el teu esforç no serveix de molt. El que serveix és la teva mirada de compassió, d'estima, d'estar al seu costat sense més. I ella anirà caminant i anirà fent passos, com ha sigut el de deixar la droga.
Alguna cosa a afegir-hi, Jordi Salvador? Ai, perdó, Jordi Llavina.
Que ets dolent, eh? No, jo no.
A vegades ets una mica sí, que ets una mica el Salvador.
No, sóc un mitigador de petites noses, no. No, sobretot que jo crec que, com que he viscut de vegades a prop de relacions que tenen aquesta toxicitat, crec que és molt perillós i jo crec que la nostra oient ha fet molt bé de fer un pas enrere.
Totalment.
Bé, doncs moltíssimes gràcies, Joel Cervera, Jordi Llavina, els oients també, una forta abraçada. L'Ofici de Viure el fem l'Elisabet Pedrosa, el guió i la coordinació, l'Eduard Nas, a la realització tècnica. Moltes de les musiquetes que senten els oients de les sintonies són escollides per l'Eduard Nas. El fem més de 50 col·laboradors, psicòlegs, filòsofs, i sobretot el feu vosaltres, els oients. Tot i que cada vegada que fem l'Ofici de Viure no pensem en oients en abstracte, en milers d'oients, sinó que pensem en un oient, pensem en tu.
Feu podcasting allà on aneu amb l'Ofici de Viure. Al web catradio.cat teniu tots els Ofici de Viure mesos a la vostra disposició per escoltar sempre que vulgueu.
L'Ofici de Viure amb Gaspar Hernández.
Un programa sobre conducta humana.